Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Ciutadans ha presentat una moció en què demana un ple específic per donar explicacions sobre la revisió cadastral a Lloret de Mar. La formació taronja convida la resta de grups de l'oposició a unir-se a la petició d'aquest ple extraordinari. Des del partit consideren que la situació és inadmissible i que no hi ha una bona coordinació en l'equip de govern. A més, creuen que hi ha falta de transparència per part de l'alcalde per no informar sobre la revisió cadastral i la consegüent pujada de l'IBI en els plens d'ordenances fiscals i pressupostos. Segons Ciutadans, s'ingressaran uns 600.000 euros més dels que estaven previstos amb l'IBI, demanant que aquesta xifra es destini íntegrament al nou centre sociosanitari i centre de dia, un projecte que lamenten que no compti amb cap partida en els pressupostos de l'any 2020. D'aquí uns minuts entrevistarem el portaveu del grup municipal de Ciutadans, Jordi Hernández. Hem d'afegir que aquest matí hi haurà una roda de premsa per part de l'alcalde Jaume Dulsat i de la regidora de Serveis Econòmics, Lara Torres, per informar sobre aquesta revisió cadastral que seguirem de ben a prop. Molt bon dia a tothom. Avui és divendres 10 de gener i el que fem tot seguit és presentar la resta de contingut. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Farem valoracions amb l'esplai Shalom de la Quina que van organitzar per donar la benvinguda a l'any 2020. Es va fer el passat dia 1 de gener a l'hotel Guitar Central Park. Parlarem amb un representant de Shalom, David Abril. També repassarem les cites més destacades en l'àmbit esportiu, com per exemple els partits que disputaran el club hoquei Lloret i el club de futbol Lloret. Parlarem de les activitats que hi ha programades pels pròxims dies. De l'agenda d'avui divendres destaquem el desplaçament que farà el casal municipal de la gent gran al Teatre Coliseum de Barcelona o la sessió de cuina del Banc del Temps. A més, també parlarem de la xerrada que ha preparat el Club Marina Casinet. Entrevistarem el ponent, Nixon Bahamón, que parlarà sobre els observatoris marins. Per dissabte, el Centre Excursionista de Lloret ha programat una sortida als Estanys de la Pera amb raquetes de neu. Ens ho explicarà amb detall el president de l'entitat, Marco Ramírez. També recordarem que dissabte es donaran els premis del concurs de pessebres que organitza cada any l'Ajuntament. I també ens centrarem en l'agenda de diumenge, que arriba amb dos actes ben especials. Un d'ells és el primer bany de l'any, que arriba a la 26a edició amb el Club Natació Lloret. També diumenge, el veïnat de les Alegries celebra la festa del traginer amb la representació de la llegenda del traginer. Enguany anirà a càrrec del grup Tragin Trajam. Entrevistarem una de les membres, Laia Barberà.
I també volem oferir-vos la previsió del temps i el repàs de l'actualitat general. Veurem, Josep, què tenim temps de fer, perquè, com sempre, ens han preparat un programa, com cada divendres, molt i molt farcit. Veurem què és el que tenim temps. A la producció, la Rosa Giral i en Moisés García. I qui posa veu aquí en directe som en Josep Altafulla i la Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Avui ens hem despertat amb pluja, ja ho havíem anunciat que venia aquest canvi de temps, però sembla que no s'allargarà massa la cosa. Miquel Bernis, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest divendres ha començat amb pluges més destacables fins i tot de les que esperàvem a la selva, quantitats que ja arriben als 4, 5, 6 litres en molts sectors de la comarca i esperem que les pluges puguin durar encara fins al migdia. A mesura que avanci, però, la tarda, les clarianes aniran guanyant terreny, el canvi de temps passarà ràpid i, per tant, al cap de setmana l'esperem amb grans clarianes. Aquest dissabte i aquest diumenge el sol predominarà pràcticament sense núvols, potser en tot cas amb alguna boira a primeres hores. Pel que fa a les temperatures, aquest migdia l'ambient serà més fred que no pas ahir. Al matí les temperatures han pujat clarament, han desaparegut les glaçades, però al migdia esperem que la temperatura també sigui més baixa i que, de fet, aquest cap de setmana estigui marcat per un ambient bastant hivernal, amb temperatures que de nit no seran més baixes que els últims dies, però sí que al migdia i durant bona part de les hores del dia notarem temperatures i un ambient una mica més fred que el dels últims dies. No hi ha més canvis importants a la vista. L'inici de la setmana que ve serà força tranquil, segurament amb predomini del sol o amb pocs núvols i amb temperatures que a la setmana que serà dels barbuts, la setmana que ve, la que és tradicionalment la setmana més freda de l'any, s'entreveuen relativament altes per l'època, altre cop amb migdies força suaus. Per últim, avui destaquem que la lluna plena anirà acompanyada d'un eclipsi de penombra. Si s'han obert clarianes i us hi fixeu, al voltant de les 8 veureu la lluna una mica més enfosquida del normal.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Estarem atents d'aquest eclipsi que hi haurà aquesta nit. En tot cas, ara mateix la temperatura és de 9 graus, la humitat la tenim al 92%, dades de l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, que també ens indiquen que fins ara, des de mitjanit, han caigut 3 litres per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Un dels clars protagonistes d'avui divendres 10 de gener, ho repassem quan són les 8 i 6 del matí, és Oriol Junqueras. A la portada del Punt Avui llegim el Suprem desafia la justícia europea. El diari de Girona titula que el Suprem deixa Oriol Junqueras fora del Parlament Europeu. El tribunal no fa cas del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i manté Junqueras a la presó i l'inhabilitat definitivament. Afirma que la seva condemna ferma comporta l'exclusió com a eurodiputat. Per la seva banda, des d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès sosté que amb aquesta decisió s'ha dictat el Brexit judicial de l'Estat espanyol. És una de les notícies més destacades de la jornada, però n'hi ha d'altres en aquestes dues portades. El cas del Punt Avui, llegim la persistència de Turull. A la imatge, Xavi Xirgo, Marcela Topó, Blanca Bragulat i Marta Madrenes ahir a Girona en la presentació del llibre que acaba de publicar Jordi Turull. També Ryanair no va demostrar les causes de l'ERO. Ho publica El Punt, que d'altra banda diu que la UGT i Comissions Obreres demanaran l'indult per Dolors Bassa. En plana esportiva, el Barça es queda sense final de Supercopa, perd en els últims minuts contra un Atlético inspirat. I en bàsquet femení, l'Esparcit i l'IF rep la segona derrota consecutiva a l'Eurolliga. L'Asvel Lió francès venç les gironines per un ajustat 63-65. També se'n fa ressò al diari de Girona, en aquest cas amb una imatge que il·lustra la portada, i el titular que hi dedica és lluita sense premi per l'Uni. També es fa ressò d'aquesta derrota del Barça, que queda eliminat de la Supercopa després de perdre per 2-3 contra l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, al diari de Girona també llegim que uns 62.000 gironins no disposen de cap oficina bancària al seu municipi. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, espera que el nou govern desencalli les obres del tren d'alta velocitat. Sal ha emès 624 informes de vulnerabilitat energètica el 2019. Caça ha de tornar als usuaris de la residència de gent gran la pujada il·legal de quotes. També publica el diari de Girona que hi ha dos ferits i cues de 3 quilòmetres en un accident múltiple a l'autovia de Banyoles. I finalment, a Roses, el nou bulli de Ferran Adrià ajorna de nou la seva obertura.
Més titulars de la jornada els repassem a continuació. El País. Pedro Sánchez sorprèn amb una vicepresidència verda. El Periódico. El Tribunal Suprem deixa Junqueras fora de l'Eurocambra. La Razón titula Sánchez va amagar a Iglesias les quatre vicepresidències. Ara diu que el Suprem ignora la justícia europea, mentre que l'ABC destaca que la justícia no es polititza. El Mundo destaca en primera plana que Sánchez irrita a Iglesias a l'equiparar-li a altres tres vicepresidències. I La Vanguardia diu que el Suprem tanca la porta del Parlament Europeu a Junqueras.
Ara són les 8 i 9 i volem repassar altres notícies de l'actualitat general. De fet, ho hem vist en algunes portades que ho comentava en Josep. El govern de Pedro Sánchez tindrà quatre vicepresidències i tres estaran encapçalades per dones.
La ministra per a la Transició Ecològica en Funcions, Teresa Rivera, serà una de les vicepresidentes juntament amb Carmen Calvo, Nadia Calviño i Pablo Iglesias.
Primer pas per incloure les agressions fora de la parella en el que es considera violència masclista.
El govern espanyol ha començat a comptabilitzar ara els casos com ja fan els Mossos, però no es podran jutjar com a violència masclista fins que es reformi el Codi Penal.
Els bisbes proposen un curs prematrimonial de 2 anys per evitar separacions.
Tenir gestos de tendresa o evitar la masturbació són alguns dels consells inclosos en aquest curset. Seran 12 classes i es faran cada 2 setmanes.
Pugen els sous a Catalunya, però creix la diferència entre directius i treballadors.
Catalunya és la segona comunitat amb més bons sous, al darrere de Madrid, però quan es miren els sous dels empleats passa a ser la tercera comunitat.
D'altra banda, Amazon tindrà un nou centre logístic a Rubí i contractarà 300 treballadors.
Aquest centre farà entregues ràpides a tota la zona del Vallès en el que serà el seu vuitè centre a Catalunya.
Acusen de suborn una empresa pública espanyola per vendre armes a l'Aràbia Saudita.
La Fiscalia acusa els directius de Defex de corrupció regular i institucionalitzada per aconseguir contractes en països estrangers.
Atenció, perquè han trobat una sala oculta en un despatx de la Conselleria de Salut Andalusa.
Estava amagada darrere d'una prestatgeria en un despatx oficial i hi havia un sofà, una televisió, un vídeo, una taula baixa i una dutxa d'hidromassatge.
Déu-n'hi-do, i mentre coses com aquesta estan passant, segueix la crisi humanitària. Ha mort un nadó nascut en una patera localitzada a prop de Lanzarote.
La seva mare, que va donar a llum durant la travessa, està greu en un hospital.
Seguim ara recordant, tal com avançava en Miquel Bernis, que avui hi haurà el primer eclipsi penumbral de lluna de l'any. Es veurà a Europa, Àfrica, Àsia i Oceania.
Sí.
Tot just marxi el sol cap a les 6:06 de la tarda. I assolirà la mínima brillantor quan passin 10 minuts de les 8 del vespre.
L'eclipsi acabarà poc més tard a les 10 de la nit.
I acabem amb el Dakar. Carlos Sainz torna a guanyar i amplia el seu avantatge al capdavant de la classificació.
A motos, Toby Price s'ha adjudicat l'etapa, mentre que Ricky Brabec, que ha entrat en quarta posició, continua liderant la classificació.
I ara mateix el rellotge marca les 8:12.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Hola, Lloret. Obrim nou centre d'òptica i audiologia universitària. Per celebrar-ho, fins al 31 de gener, gaudeix d'un 20% de descompte addicional per apertura. A més, vine i coneix les nostres promocions d'ulleres amb vidres antireflectants des de 39 euros i progressius per 99 euros. T'esperem al carrer de Sant Pere 32. Òptica i audiologia universitària. Les millors marques, els millors preus.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra: el RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic amb centres hospitalaris de referència, perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de només 34 euros amb 70. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
¿Y si te dijera que los sábados puedes comer toda la carne que quieras por solo 19,70 euros? Pues sí, en el restaurante El Brigantino los sábados tenemos carne non-stop. Toda la carne a la brasa que te puedas comer por solo 19,70 euros. Toda la que quieras. Y los viernes, come tanta pizza como puedas por tan solo 12 euros y con bebida incluida. Además, a partir de ahora también te llevamos nuestros platos y pizzas a domicilio. Infórmate de nuestro menú en restauranteelbrigantino.es. Restaurante El Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972 37 12 28. Los viernes y sábados en El Brigantino, tú decides cuándo parar de comer.
Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-364328 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. El teu operador local d'internet. El servei de recollida d'escombraries els informa que els arbres de Nadal es recolliran del 7 al 12 de gener.
Esperant la seva col·laboració, el grup GBI Serveis els desitja un feliç any nou.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Passa un minut d'un quart de nou. Molt bon dia i bona hora a tothom. Això és la ràdio de Lloret. Ara mateix, avui és divendres 10 de gener i ara mateix comencem a desenvolupar els temes que us hem presentat en portada. I comencem en plana política, perquè Ciutadans ha presentat una moció en què demana un ple perquè l'alcalde doni explicacions sobre la revisió cadastral que es farà a Lloret. La formació taronja convida la resta de grups de l'oposició a unir-se a la petició d'aquest ple extraordinari.
Des del partit consideren que la situació és inadmissible i que no hi ha una bona coordinació en l'equip de govern. A més, creuen que hi ha falta de transparència per part de l'alcalde per no informar sobre la revisió cadastral i la consegüent pujada de l'IBI en els plens d'ordenances fiscals i pressupostos.
Segons Ciutadans, s'ingressaran uns 600.000 euros més dels que estaven previstos amb l'IBI. Demanen que aquesta xifra es destini íntegrament al nou centre sociosanitari i centre de dia, un projecte que lamenten que no compti amb cap partida en els pressupostos de l'any 2020.
Tot plegat, ho han expressat en una nota de premsa que han fet arribar als mitjans de comunicació. Hem d'afegir que aquest matí hi haurà una roda de premsa per part de l'alcalde Jaume Dolçat i la regidora Lara Torres per informar sobre aquesta revisió cadastral que seguirem de ben a prop.
Doncs al telèfon hi tenim el portaveu de Ciutadans, que és Jordi Hernández. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, canvia alguna cosa el fet que l'Ajuntament hagi, o l'equip de govern hagi convocat aquesta roda de premsa avui a les 10 del matí?
Pues no, Mariana, no canvia absolutamente nada. Nosotros nos parece que van muy tarde a ver qué nos explican, porque la falta de respeto que han tenido hacia la población de Lloret ha sido total. No sabemos si nos han tomado por tontos o qué, pero era obvio que se iba a saber la subida de valores catastrales y bueno, llevan prácticamente 2 semanas. Mañana hace 2 semanas de la publicación en el BOE y a fecha de hoy no tenemos una respuesta clara de qué es lo que ha pasado. Por lo tanto, no cambia absolutamente nada.
¿Y de qué hauria de servir aquest ple extraordinari?
Bueno, nosotros lo que pediremos, estamos ya hablando con los compañeros de la oposición, es que sea de explicaciones en el plenario delante del resto de partidos políticos de la oposición, que podamos interpelar lo que entendamos necesario al señor alcalde y a la concejal de Hacienda ante sus explicaciones, y bueno, y no en una rueda de prensa que no sabemos si será delante de gente o harán como hacía antiguamente el Partido Popular, que lo hacían con plasmas. Eso no es forma de dar explicaciones. Las explicaciones se tienen que dar en el pleno, en los plenos de ordenanzas fiscales. Primero, cuando subes el IBI de esta forma, donde se da explicaciones es en ordenanzas fiscales, así lo establece la ley, y en el pleno de presupuestos. Por lo tanto, creemos que la pantomima que van a salir hoy a hacer no cambia nuestra visión, y donde se tienen que dar explicaciones es en un pleno. Nosotros hemos presentado una moción que sí o sí tendrá que verse en un pleno ordinario, y que sea un pleno extraordinario lo que hace es que sea antes del pleno ordinario. Por eso entendemos que desde la oposición, todos unidos, debemos hacer fuerza y pedir explicaciones ahí, delante de nosotros, y no en una rueda de prensa al alcalde y la concejal de Hacienda.
Què cal perquè es convoqui aquest ple? És a dir, quants grups calen o com funciona?
Formalmente, con que lo pidamos seis concejales es suficiente, pero nosotros entendemos que es un tema tan grave que, independientemente de los colores políticos, la oposición debe ir a una y se debe pedir este pleno extraordinario. Pero más que el pleno sea ordinario o que sea extraordinario, para nosotros lo realmente importante es el qué se va a pedir en la moción. Eso es lo que realmente es importante.
Uh-huh. Exactament, que ja han fet alguns apunts, algunes pinzellades, però què és el que volen demanar amb aquesta moció, què és el que critiquen, què hi tenen a dir?
Bueno, pues la primera gran duda que nos surge, y ya hemos dado nosotros nuestro punto de vista, es con estos 600.000 euros de más que se van a recaudar con la subida al 6% del IBI, ¿qué es lo que va a hacer el equipo de gobierno? Porque esto sabemos que no tienen proyecto de ciudad, sabemos, no nos han presentado una hoja de ruta para estos 4 años, lo único que sabemos es lo que marca el presupuesto municipal para el año 2020. Y claro, estos 600.000 euros no están, por lo tanto, habrá que hacer una modificación de crédito donde se le dé una funcionalidad. Nosotros ya le pedimos al equipo de gobierno que, ya que no ha destinado ni un solo céntimo en el presupuesto del 2020 al sociosanitario, a la residencia para los mayores, que invierta este dinero, que está limpio porque están todos los gastos pagados, está todo, no está comprometido, que este dinero se destine íntegramente a empezar este proyecto tan necesario y que llevábamos todo en nuestro programa electoral, y que no entendemos por qué no destinan ni tan solo un céntimo a empezar a hacer ya los estudios técnicos pertinentes. Esto es una de las cosas importantes de nuestra moción, que el equipo de gobierno se comprometa a destinar este dinero al sector sanitario. Y después, lo más importante es que den un poquito de luz ante este proceso tan, tan oscuro, en el que no se ha dicho absolutamente nada. Creemos que además que roza con la legalidad. Esto, para que los que nos escuchan por la radio nos entiendan un poquito, si se han perdido, esto empezó el 28 de diciembre, que nos despertamos con la noticia, que parecía más una inocentada por la fecha que no una noticia, que en Lloret de Mar se publicaba que aumentarían los valores catastrales un 3%. Esto fue una publicación del BOE, y claro, el que no esté muy puesto en el tema se preguntará, ¿y eso en qué nos afecta? Pues sí, sí que nos afecta, puesto que el alcalde, el equipo de gobierno, a la hora de subir el IBI, lo puede hacer de dos maneras. Tiene dos herramientas. Puede subir el tipo de gravamen, cosa que ya hicieron y lo subieron más de un 3% en el pleno de ordenanzas fiscales, y además pueden pedirle a la oficina del catastro que aumente los valores catastrales, que en este caso lo que se iba a aplicar para Lloret de Mar era otra subida de un 3%, cosa que también hizo y que se ha ocultado, cosa que hizo el señor alcalde, como dijo ayer la concejal de Hacienda, señora Torres, y lo pidió el 4 de julio. Por lo tanto, hace mucho tiempo, y tenía pleno conocimiento que, independientemente de lo que se hiciese por parte del ayuntamiento, al subirían los valores catastrales y, por lo tanto, subiría el IBI. Esto entendemos que es gravísimo y se tienen que dar explicaciones, sobre todo por el alcalde, que no sabemos dónde ha estado durante estas 2 semanas, que se ha escondido y no ha dado explicaciones cuando es el máximo responsable del ayuntamiento, sobre todo cuando es él quien firma la carta en la que se pide el aumento de los valores catastrales. Nos parece muy, muy grave, y por eso pedimos que se den explicaciones en el pleno. Máxime cuando la única persona que ha salido a dar explicaciones ha sido la concejal de Hacienda, que en vez de calmar los ánimos, lo que ha hecho es preocuparnos mucho más, puesto que es posible que la concejal responsable de Hacienda salga a decir que no sabe qué ha pasado, que tiene que informarse, que no sabe. Cuando todo el mundo desde la oposición ya le explicábamos, no, mire, si esto es muy sencillo lo que ha pasado. Lo que ha tenido que pasar es que el señor alcalde ha firmado una carta para pedir la subida de los valores catastrales. Esto es lo que ha pasado, la verdad. Nos ha preocupado mucho el aparente desconocimiento que ha manifestado la concejal de Hacienda tener sobre la materia de la que es titular. Por lo tanto, bueno, creemos que es una situación muy grave, por eso hemos presentado una moción, que se tienen que dar explicaciones y que las explicaciones que se van a dar hoy en rueda de prensa no es el lugar, sino que donde se tiene que dar es en sede plenaria, ante la oposición, ante todos los vecinos de Lloret, y resolviendo las preguntas que se le hagan, no comunicando simplemente lo que a ellos les parezca.
I abans d'acomiadar-lo, deia que amb 6 regidors n'hi ha prou perquè es convoqui aquest ple extraordinari. Hi ha aquests 6 regidors disposats a demanar-ho?
Yo te diría, no te lo puedo afirmar, pero diría que somos más de 6. Yo te podría decir que el tema es tan grave, es como decía antes, independientemente de los colores políticos, vamos a ir todos a una. Es que la falta de transparencia que ha habido hacia los vecinos de Lloret ha sido total. Este equipo de gobierno está acostumbrado a hacer las cosas, a ocultarlas y esperar que la gente no se dé cuenta y que, bueno, no dar explicaciones, esperar que el tiempo lo calme todo, y las cosas no funcionan así. Es una situación muy, muy grave, y estamos convencidos de que los 10 concejales de la oposición le vamos a pedir explicaciones en un pleno al alcalde y a su equipo de gobierno.
Ho recollim, doncs, i veurem què és el que passa. En tot cas, insistir que avui a les 10 del matí hi ha una roda de premsa convocada per part de l'alcalde i de la regidora de Serveis Econòmics, Lara Torres, que des de la ràdio, doncs, evidentment, seguirem. Jordi Hernández, com a portaveu de Ciutadans, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Molt bon dia.
Bon dia, Maria.
Bon dia, bona hora.
A 2 minuts i mig per arribar a 9:15, és moment de fer valoracions amb l'Esplai Xalom, que va donar la benvinguda l'any 2020 amb una gran quina.
Va tenir lloc el passat 1 de gener a l'hotel Guitar Central Park, com les quines d'altres anys, destinarà els diners reunits a finançar les colònies i activitats de l'Esplai, i una part del fons reunits tindran una finalitat solidària, ajudar els malalts d'esclerosi múltiple.
És una entrevista enregistrada per la Rosa.
Parlem amb un representant de l'Esplai Xalom, David Abril. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia.
Com va anar la quina del dia 1?
Bé, al final va anar molt bé. Van venir entre 300 i 350 persones, van calcular així ràpidament, i estem molt contents. Estem molt contents perquè, bueno, com cada any és una cosa que ens funciona, on ens donem una mica més a conèixer també, i veiem tot el poble, i ens va bé. Ens va molt bé.
Quants diners vau recollir?
Doncs no ho sé exactament encara, perquè s'ho van portar el comptable per ingressar al banc i encara no tenim la dada. Per tant, no t'ho podria dir exactament.
Però una dada aproximada, podríem saber-ho? O algun càlcul per sobre?
Jo calculo el de cada any, aproximadament, no sé, entre 3.000 i 4.000 euros.
Aquests diners, recorda'ns de què serviran?
Aquests diners serveixen per l'Esplai, nosaltres no en veiem res. Serveixen per poder dur a terme totes les activitats que fem amb els nois i joves, i sobretot per poder abaratir les colònies, perquè al final per una persona són força cares, però amb aquests diners aconseguim que les famílies puguin pagar bastant menys.
També tenim entès que una part d'aquests diners són per l'esclerosi múltiple.
Sí, una part dels diners, com cada any, la quina solidària, donem el que guanyem a la quina número 6, que prenem els cartons a 1 euro, i aquest any han anat a l'Associació d'Esclerosi Múltiple de Lloret, Blanes i Rodalies.
David, per què heu decidit des del Xalom, doncs, generar o donar una part de la quina a una causa benèfica?
Bueno, creiem que, al igual que la gent ve a la quina per col·laborar amb nosaltres, nosaltres doncs com que tenim el deure una mica de col·laborar amb aquestes associacions més petites que també treballen per forces comunes nobles, creiem.
I David, quin ambient es va generar a la quina, aquestes 300-350 persones, com s'ho van passar?
Home, jo crec que molt bé. Van venir amics meus i família i tot, i a mi m'han dit que com cada any s'ho passen molt bé, i tota la resta de gent que vam poder veure, hi va haver que ens van felicitar, hi va haver que ens van dir que s'ho havien passat molt bé, o sigui que jo estic content.
Entenem que la gent, com dius tu, s'ho ve passar bé, i també és allò de dir, home, és la quina del Xalom, anem a donar un cop de mà, anem a col·laborar, no, amb ells?
Sí, jo crec que això venen moltes famílies dels nostres infants i joves, i ve tot el que vulgui venir del poble, i a veure això, jo suposo, a passar-s'ho molt bé, a disfrutar, a col·laborar, i a fer una tarda de l'1 de gener una mica diferent.
I per part de Xalom, quanta gent hi havia d'organització, de voluntaris, etc?
Doncs érem unes 11 persones.
Perquè entenem que, clar, tot una quina porta feina, d'organitzar.
Una quina porta molta feina.
No ho sembla, potser, no?
Una quina porta molta feina, l'estem preparant des de mitjans d'octubre, bueno, jo des del gener també, però l'estat de l'equip, quan comencem a passar per les botigues, des de mitjans d'octubre a principis de novembre.
En qualsevol cas, hi ha feina, però després hi ha una recompensa, no?, quan està tot ja fet i es poden recollir tots aquests diners.
Sí, hi ha una gran recompensa, que al final és veure tota aquesta gent, més que els diners, veure la gent contenta, que puguem marxar a colònies i que tot surti bé.
Doncs David Abril, en representant de l'Esplai Xalom, agraïm moltíssim aquesta valoració, el balanç de la quina del passat dia 1 de gener. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Vagi bé. Adéu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I amb aquesta informació ens situem a les 8:32. I ja tenim a punt amb Miquel Bernis, que arriba sempre amb aquesta sintonia per donar-nos tots els detalls de la informació meteorològica en una jornada que ha començat amb pluja. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest divendres ha començat amb pluges més destacables fins i tot de les que esperàvem a la selva, quantitats que ja arriben als 4, 5, 6 litres en molts sectors de la comarca, i esperem que les pluges puguin durar encara fins al migdia. A mesura que avanci, però, la tarda, les clarianes aniran guanyant terreny, el canvi de temps passarà ràpid i, per tant, el cap de setmana l'esperem amb grans clarianes. Aquest dissabte i aquest diumenge el sol predominarà pràcticament sense núvols, potser en tot cas amb alguna boira a primeres hores. Pel que fa a les temperatures, aquest migdia l'ambient serà més fred que no pas ahir. Al matí les temperatures han pujat clarament, han desaparegut les glaçades, però al migdia esperem que la temperatura també sigui més baixa i que, de fet, aquest cap de setmana estigui marcat per un ambient bastant hivernal, amb temperatures que de nit no seran més baixes que els últims dies, però sí que al migdia i durant bona part de les hores del dia notarem temperatures i un ambient una mica més fred que el dels últims dies. No hi ha més canvis importants a la vista. L'inici de la setmana que ve serà força tranquil, segurament amb predomini del sol o amb pocs núvols i amb temperatures que a la setmana que serà dels barbuts, la setmana que ve, la que és tradicionalment la setmana més freda de l'any, s'entreveuen relativament altes per l'època, altre cop amb migdies força suaus. Per últim, avui destaquem que la lluna plena anirà acompanyada d'un eclipsi de penombra. Si s'han obert clarianes i us hi fixeu, al voltant de les 8 veureu la lluna una mica més enfosquida del normal.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs aquest eclipsi de lluna que hi haurà aquesta nit, que començarà a les 6:06 i tindrà el punt àlgid quan passin 10 minuts de les 8 del vespre. I afegir, si ens fixem en el termòmetre, l'estació meteorològica ens marca que tenim 9 graus, la humitat al 92%, dades similars a les d'aquí al centre de Lloret, i pel que fa a la pluja han caigut 3,2 litres per metre quadrat.
Amb cada cultura, l'espai que recull la programació teatral, la cartellera dels cinemes i les activitats de Lloret, Blanes i Tossa de Mar. Amb cada cultura, una cita amb les propostes del cap de setmana. Els divendres, a partir de les 9 del matí, a la sintonia de Nova Ràdio Lloret.
Amb la col·laboració de la Biblioteca i el Departament de Cultura.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant, passant ara 5 minuts de 8:45 i toca obrir plana esportiva. Comencem parlant del Club Hoquei Lloret, que afrontarà aquest cap de setmana un desplaçament a la pista del Calafell. Els lloretencs, després de l'empat de la setmana passada contra el Palafrugell, volen seguir sumant per acostar-se a la zona de salvació de l'Hoquei Lliga. El partit es juga demà dissabte a les 8 del vespre.
Els homes d'Oriol Perarnau arriben a la cita després de trencar amb l'empat del passat dissabte una ratxa de 7 jornades seguides perdent. Tot i això, continuen en l'últim lloc de la classificació amb només 5 punts. Els rivals, per la seva part, venen de perdre per 2-1 a la pista del Vic i ocupen la setena plaça. El president del Club Hoquei Lloret, Joshua Pérez, considera que el més important és enganxar-se com més aviat millor a prop de la zona de salvació, que la tenen a 10 punts.
Amb l'obretat que està tot, tant és quedar quart d'últim com quedar últim. És a dir, el lloc que tots desitgem de la part baixa és el desè lloc. Llavors, ara el desè lloc el marca el Palafrugell i bé, hem d'intentar posar-nos en allà quan abans en la pomada, diguéssim, per que no se'n vagin molt lluny aquests punts. Però bé, al final és el que diem, eh? Tothom, molts equips rivals, no entenem com esteu allà baix, doncs estem allà baix.
Seguim el repàs a la jornada esportiva del cap de setmana amb el Club de Futbol Lloret, que jugarà el primer partit del 2020. Ho farà a casa, contra el Rubí, un rival directe en la lluita per la permanència a la Primera Catalana. Serà també demà dissabte a les 4 de la tarda al Camp Municipal d'Esports.
Recordem que l'equip que entrena Albert Vallucera va marxar a les vacances de Nadal després d'encaixar una dura derrota per 4-1 al Camp del Manlleu. Ara volen refer-se d'aquest resultat i ampliar el coixí de punts respecte de la zona de descens directe, que ara mateix és de 7. El migcampista del Club de Futbol Lloret, Fran Chamizo, explica com esperen el partit.
Contra el Rubí, sabem com sempre, els partits contra ells són partits supercomplicats, ells dominant molt i molt el joc directe, i nosaltres, si controlem això, crec que podem estar força a prop de guanyar. O sigui, és cert que l'últim partit contra el Manlleu no vam estar gaire encertats i volem reprendre els 3 punts a casa, que crec que ens hem fet molt i molt forts a casa aquest any.
Qui també juga contra el Rubí és el Club Futbol Sala Lloret. Ho farà a domicili. Serà en l'onzena jornada de la Divisió d'Honor Catalana. El partit es disputarà demà a 5:45 de la tarda.
Els lloretencs volen trencar la mala dinàmica de resultats amb la que van acomiadar el 2019. Dels últims 18 punts en joc, l'equip només ha estat capaç de sumar-ne 2, fet que ha provocat que s'acosti de manera molt perillosa a la zona de descens, que la té a només 3 punts. El Rubí, per la seva part, és el segon classificat amb 25 punts i només ha perdut un partit.
Un altre enfrontament destacat de la jornada és el que jugarà el Club Voleibol Lloret, que encara la recta final de la primera fase de la segona divisió, en què es decidirà quins equips es classifiquen per la fase d'ascens. Les lloretenques es desplaçaran a la pista dels Joves de Caldes aquest diumenge a les 11 del matí.
L'equip és el quart classificat amb 25 punts, mentre que les rivals són cinquenes amb 18. Cal destacar que la jornada també presenta un enfrontament directe entre el segon i el tercer classificat. Per tant, és una bona oportunitat perquè la jugadores d'Agustín Correa redueixin la distància amb la zona capdavantera. El president del Club Vòlei Lloret, Miquel Gràcia, destaca la diferència pel que fa al potencial entre els 4 primers i els 4 últims classificats.
Hi ha un tall aquí molt, molt important, només estem lluitant els 4 equips, per això tampoc és una lliga molt que només ens estem jugant entre nosaltres 4 amb xocs directes perquè els altres equips realment, bueno, quan anem a jugar contra ells, tant els 4 primers, doncs sempre saps que guanyaran. Per això sé que ho tenim complicat a l'hora de sumar punts i que els altres no els sumin. O sigui que és complicat.
I fem 2 apunts en bàsquet. El sènior femení del bàsquet Lloret, que per cert fa la seva presentació aquest diumenge celebrant els 50 anys de l'entitat, doncs el sènior femení jugarà a casa contra el Sant Gregori. Serà diumenge a les 10 del matí al pavelló del Molí. Es preveu que sigui un partit molt igualat entre 2 conjunts que se situen a la zona mitjana de la classificació.
També jugarà el sènior masculí del bàsquet Lloret, que vol guanyar per sortir de la zona baixa de la competició. L'equip s'enfronta serà el cué de la categoria, el Canet. Serà aquest diumenge a 1:45 de la tarda, també en el pavelló del Molí.
Bon dia, bona hora.
de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora. Queden ara 5 minuts i seran 3 quarts de 9. Una cinquantena de persones es desplacen aquesta tarda amb el Casal Municipal de la Gent Gran al Teatre Coliseum de Barcelona. És una excursió per anar a veure el musical La Tienda de los Horrores, en la versió que han fet en Jan Llàzer i Manu Guix.
Els protagonistes són Diana Roig, que encarna la dolça i maltractada Audrey, i Marc Pociello, que en el paper de Seymour, el cuidador d'una estranya planta que s'alimenta amb sang humana. A ells els acompanyen artistes destacats que són José Corbacho, Ferran Ranyer o les Say Sisters. Cal destacar que la Tienda de los Horrores compta amb un lloretenc a l'equip d'escenografia, Víctor Peralta. L'acompanyen Enric Planes i Carles Piera. El lloretenc explica que la seva tasca es va centrar en l'ambientació.
Enric Planes, que s'encarregava de l'espai, el Carles Piera, que s'encarregava de la planta, o Dridors, i jo que m'encarregava de l'atrezzo i l'ambientació. És a dir, des de l'escena del dentista, on els elements són els protagonistes en aquest moment, fins a l'última enganxina que pots trobar a la façana de la botiga, que queda mimetitzada amb l'espai, que això en diem ambientació.
La Tienda de los Horrores se situa en un futur proper on la tecnologia està molt avançada i la població viu en un món virtual com si fos part d'un videojoc.
En un món així, una floristeria tan petita en un barri tan pobre com a Skid Row, en aquest cas, doncs evidentment no té futur. O sigui, està a punt de tancar fins que apareix Audrey 2, aquesta meravellosa planta que podeu veure i disfrutar al Coliseum, perquè no us explicaré res més.
La regidora del Casal Municipal de la Gent Gran, Arantxa Jiménez, explica que sempre organitzen una sortida cultural per aquestes dates.
Cada any s'organitza una sortida per veure o bé teatre o alguna sortida cultural fora de Lloret, i aquest any s'ha decidit anar a veure a Barcelona aquest musical. Tenim bones referències i, per tant, s'ha decidit anar a veure La Tienda de los Horrores. També tenim... sabem que en Víctor Peralta està darrere de l'escenografia, per tant, és un mes a mes per anar a veure aquest musical.
I la regidora del Casal ha explicat que les inscripcions ja estan tancades i que hi aniran una cinquantena de persones, tant jubilades com no jubilades. A més, assegura que aquest tipus de sortides obertes a tothom sempre tenen molta demanda.
Molt d'èxit. Aprofitem que estem en èpoques nadalenques, a vacances. Sí que és veritat que acaben aquestes, no?, aquestes vacances, i aprofitem per fer aquestes sortides. La gent ens demana aquestes sortides i, per tant, nosaltres les ponem als nostres ciutadans.
La sortida és aquesta tarda, 3:45, des de davant de l'hotel Helios a l'avinguda Just Merlès.
I també aquesta tarda el Banc del Temps comença les activitats del 2020 amb un taller de cuina fàcil i saludable. L'activitat forma part d'un seguit de tallers de cuina que van començar al novembre i que acabaran al juny.
El Banc del Temps el gestiona l'Aurora. Un membre de l'entitat, Concha Alférez, explica que en aquest cas la sessió anirà a càrrec de Toni Gómez, que se centrarà en la cuina mediterrània.
Aquesta vegada serà mediterrània, una cuina amb el que hi ha molts fruits secs, amb el que hi ha molta verdura i fruita, amanides... No sé, el que ens portarà sempre ens sorprenen, perquè elles busquen coses realment interessants. I dic, fixa't tu, jo estic aquí i això, aquesta barreja de productes no ho havia fet mai. I, acostuma a agradar molt.
Com diem, de novembre a juny hi ha un taller de cuina cada mes i cada vegada se centra en un país diferent. I és que són les mateixes sòcies del Banc del Temps qui s'ofereix per fer les classes.
Són voluntàries que venen, són persones voluntàries que venen en aquest taller, que elles diuen, jo también quiero hacer otro, yo puedo hacer brasileña, yo puedo hacer de Ucrania, yo puedo hacer hindú. I elles soles es van apuntant. Nosaltres només hem de prendre nota de la persona que és i quina cuina vol fer. I, escolta'm, ens falten dies. Les mateixes sòcies del Banc del Temps s'apunten per fer cuines del seu país.
Les sessions de cuina estan obertes a tothom, tant socis com no socis. Les inscripcions, però, ja estan tancades. És un taller gratuït que es farà avui a 6:15 de la tarda al bar de la biblioteca.
Les següents sessions seran de cuina ucraïnesa, russa, hindú, txeca i marroquina.
I encara un acte més per avui divendres. El Club Marina Casinet ha convidat el científic colombià Nixon Bamón, que parlarà sobre els observatoris marins. És llicenciat en Biologia per la Universitat Nacional de Colòmbia i doctor en Ciències del Mar per la Universitat Politècnica de Catalunya.
En la seva conferència parlarà dels observatoris marins i dels aparells oceanogràfics que, per estudiar els efectes del canvi climàtic, com les boies i els satèl·lits. Serà a les 8 del vespre al local social del Club Marina Casinet.
Doncs donem pas ara a una entrevista que ha gravat amb Moisès.
Tenim al telèfon el protagonista de la conferència, el científic colombià Nixon Bahamón. Nixon, bon dia.
Bon dia.
En què consistirà la conferència que faràs aquesta tarda aquí a Lloret?
Mira, aquesta tarda parlarem d'un tema molt important, que és sobre observatoris marins. Els observatoris marins són infraestructures per estudiar la qualitat i les característiques de l'aigua de mar, i és molt important perquè a partir d'això podem saber com està l'entorn marí actualment i com podem fer previsions de l'entorn marí en un futur.
Això ajuda també a estudiar el canvi climàtic.
Això també ajuda a estudiar el canvi climàtic. De fet, parlarem per una banda de, diguéssim, de mesures in situ que normalment es fan, és a dir, posant boies oceanogràfiques fixes a un lloc determinat a prop de la costa o molt allunyada de la costa. També pararem de boies que es deixen a la deriva i circulen per tots els mars i oceans de la Terra per agafar mesures sota el mar. I també parlarem de imatges de satèl·lit que es fan i ens donen una visió global de la superfície de l'oceà, i d'aquesta manera doncs tenim una visió integral del que deia, de les característiques actuals de la temperatura de l'aigua, de la concentració de clorofila, de si l'aigua està perdent o guanyant oxigen, etc, etc. I en el present, en el passat, si aquestes observatoris durant 10 anys o 20 anys o 50 anys, doncs sabem què ha passat al llarg de tot aquest temps, i a més ens permeten, en combinació amb models numèrics, fer una projecció des de futur.
I Nixon, actualment quin és l'estat de la mar ara mateix?
La mar actualment es troba, parlem diguéssim molt a prop, no?, de la Mediterrània.
Sí.
Actualment se sap que s'està escalfant, és més calent que fa 10, 20, 30, 40 anys. Els darrers 10 anys l'escalfament s'ha accelerat, és a dir, l'escalfament global que es dona principalment la NASA és algo que també té lloc a la mar Mediterrània. O sigui, la mar Mediterrània és un reflex del que està passant a tot el planeta. El mar s'està escalfant d'una manera important, això modifica la densitat de l'aigua, pot modificar la dispersió dels corrents i pot fer que els organismes, com ja es veu en alguns casos, que hi ha peixos, etc., que abans es trobaven a prop de la costa, ara hi ha molt menys perquè s'han anat una mica més cap al nord, perquè l'aigua està més calenta que abans, per exemple. Doncs es canvia tot, i d'una manera cada vegada més accelerada. És per això que els observatoris marins són molt importants, i mantenir-los. A Blanes vam tenir un observatori marí des del 2007 fins al 2018. Vam posar una boia oceanogràfica i mesurava les característiques de l'aigua i les característiques del mar. I es va permetre fer una sèrie de medicions per estimar aproximadament el temps que trigava l'estiu, cada vegada comença més abans i acaba al mateix temps una mica més tard. Encara no tenim prou evidència de que l'estiu s'esté allargant des del punt de vista del balance de calor que es concentra l'aigua, però si hi ha indicis de que a mig termini els estius sí seran una mica més llarg, i això canvia tot, perquè si normalment el CO2, l'excés de carbon que s'emet a l'aire, una part es concentra a l'aigua, quan l'aigua està més, si està més calenta al llarg de l'any, diguéssim que atrapa menys CO2. I perquè atrapi més CO2 necessitem, diguéssim, condicions que hi vivim i que ara no hi són.
Doncs, Nixon, que vagi molt bé la xerrada d'aquesta tarda, i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
10 minuts per les 9 i seguim amb més cites del cap de setmana. Aquest dissabte demà es donaran a conèixer els premis del concurs de pessebres que ha organitzat l'Ajuntament de Lloret. S'han presentat una seixantena d'elaboracions. En concret, hi ha 25 pessebres a la llar, 8 establiments comercials, 6 entitats, 5 creacions en establiments d'hostaleria, 5 en categoria escolar i una dotzena de diorames. Els premis de totes les categories s'entregaran demà en un acte a la sala polivalent de la biblioteca. El regidor de Cultura, Cristian Fernández, fa una bona valoració de la participació i remarca que es farà un reconeixement a tots els participants per agrair que col·laborin en mantenir viva aquesta tradició. A banda del reconeixement que es farà a tothom, el jurat farà públic els premis als millors pessebres de cada categoria. L'acte es farà demà a les 12 del migdia a la sala d'actes a la sala polivalent de la biblioteca. I el que fem també és centrar-nos en una de les activitats programades per aquest cap de setmana. El Centre Excursionista de Lloret ha preparat una sortida als Estanys de la Pera en què utilitzarà raquetes de neu per completar el recorregut, que serà de 6 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 600 metres.
Iniciaran la caminada des de l'estació d'esquí de Fons d'Arança i passaran pel refugi lliure de Pollineres. La previsió és completar-ho en unes 5 hores, tot i que és una sortida senzilla, hi ha la dificultat de caminar per la neu i els riscos que això comporta. És per aquest motiu que els participants hauran d'utilitzar un calçat específic, les raquetes de neu.
Donem pas de nou a Moisès.
Parlem amb el president del Centre Excursionista de Lloret, Marco Ramírez. Marco, molt bon dia.
Molt bon dia i molt bon any.
Heu preparat una sortida aquest dissabte als Estanys de la Pera. Com serà?
Mira, aquesta sortida és aquí a la Cerdanya i és una sortida de cap de setmana que anirem a dormir als Estanys de la Pera, al refugi d'Estanys de la Pera. És una sortida que farem amb raquetes de neu si el terreny s'ho permet, perquè molta neu no n'hi ha, però bueno, provarem de fer-la.
És una sortida senzilla, però hi ha aquesta dificultat de, si hi ha neu, caminar per la neu, no?
Ah, exacte, sí, és el nivell, bueno, la dificultat que té afegit, que és caminar amb raquetes de neu i amb tot el que és els seus riscs que comporta, ja sigui fred o altres temes ambientals.
Ens parles d'aquestes raquetes de neu, com és aquest calçat?
Bueno, com el seu nom diu, és com una forma d'una raqueta que va fixada a la bota i llavors aquest element fa que no te puguis enfonsar dintre de la neu.
I Marco, quines són les precaucions que s'han de tenir a l'hora de caminar per aquest tipus de terreny amb neu?
Sobretot és mirar que sigui neu, que no sigui gel, ja que no és una eina per progressar sobre gel. Llavors també mirar que no hi hagi risc de llaus i si n'hi ha, doncs portar tots els elements de seguretat que sempre recomanem de portar en aquest tipus de terreny.
És un recorregut llarg? Per on passareu exactament?
Mira, sortirem des de l'estació d'esquí nòrdic d'Arança i ens anirem enfilant fins als Estanys de la Pera, passant per al refugi lliure de Pollineres. És un recorregut que a l'estiu és molt fàcil de fer perquè són uns 6 quilòmetres amb uns 600 de desnivell, no té dificultat, però com que la fem a l'hivern amb raquetes, té aquest afegit, que hi ha la neu per mig.
S'ha de portar o s'han de tenir aquestes raquetes de neu. D'altra banda, quins altres materials s'han de portar per poder completar l'activitat amb garanties?
Pues s'ha de portar roba d'abric, les tres capes que sempre recomanem durant tot l'any, roba d'abric, guants, gorro, crema solar, inclús alguna tèrmica, i en aquest cas, com que dormim al refugi, s'haurà de portar un sac de dormir.
Perquè quines temperatures teniu previstes afrontar?
No s'esperen unes temperatures molt baixes, però perquè farà bo, però bueno, sempre que estem al Pirineu, bueno, suposo que estarem entre els 2-3 graus durant el dia.
I Marco, és una sortida oberta a tothom o només pels membres del centre?
Està oberta a tothom. El que ja tenim, bueno, inscripcions tancades perquè hem omplenat el cúmput total de la sortida que per capacitat del refugi. Però està oberta a tothom.
Sí. Quantes persones seran en total?
Eren 10 persones.
10 persones. I Marco, una última pregunta. Encetem un nou any. Com es presenta aquest 2020 per l'entitat?
Pues es presenta amb bastantes formacions perquè la gent pugui anar formada i amb coneixements de muntanya i amb diverses activitats com l'any passat, seguint amb la mateixa línia d'activitats de diferents nivells i amb escalada.
Doncs estarem ben pendents, com sempre, de les activitats del Centre Excursionista de Lloret. Com sempre, Marco Ramírez, president de l'entitat, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres per trucar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts per arribar a les 9 i el que fem ara és passar a diumenge. Primer de tot, per explicar que el Club Natació Lloret torna a llançar-se a l'aigua per donar la benvinguda a l'any nou. Serà la 26a edició del primer bany de l'any. Escoltem la presidenta de l'entitat, Olga Valls.
El primer bany de l'any es va començar a fer com a reivindicació per reclamar la piscina municipal, però ja un cop vam tenir el compromís, se va ficar la primera pedra i se va començar ja a construir la piscina. I ara, que ja fa 5 anys que se va inaugurar, doncs ja s'ha convertit en un acte festiu del poble, un acte popular, i mira, ens anem tots allà a banyar, a passar una bona estona i a donar la benvinguda al nou any.
La convocatòria per qui vulgui llançar-se a l'aigua és a les 11 del matí al Club Nàutic. I també diumenge una altra tradició a la vila és la festa del Traginet de les Alegries. Arriba, com sempre, amb un programa farcit d'activitats. Saludem la Laia Barberà, que és una de les membres del grup Tregim Trejam. La tenim al telèfon. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com serà la representació que heu preparat per la festa d'aquest diumenge?
Si més no, hem intentat que fos una mica més trencadora que la dels anys anteriors, ja que les participants, les actrius principals, per dir-ho així, les components, som 5 noies, hem volgut fer una visió una mica més feminista i hem adaptat la llegenda a aquesta percepció que li hem volgut donar nosaltres. Serà molt divertida, la veritat, l'hem fet amb un caire molt, molt proper, molt de poble, i creiem que la gent disfrutarà, vaja.
Però per tant, Laia, el traginer serà una traginera?
Serà una traginera, sí. Sí, sí, correcte.
I hi haurà tocs d'humor o hi haurà tocs crítics? Què és el que hem d'esperar?
Hem intentat posar el nostre puntet també crític en una de les situacions que creiem no vull desvetllar gaire informació, però bueno, hi ha un puntet crític que sí que hem considerat que era necessari posar-lo, aprofitant l'ocasió, però la resta és tot comèdia i vaja, la gent riurà.
Doncs ja tenim ganes de veure aquesta representació. Recordem, aquest diumenge a 3:15 del migdia. Entenem que el que és la llegenda en si, la base de la representació, serà la tradicional, la història de la llegenda.
Sí, hem mantingut la llegenda, això sí que no ho hem respectat, perquè tampoc no era la nostra intenció modificar-ho, però hi hem fet la nostra pròpia adaptació i vaja, conservant, això sí, la història inicial.
Entenem que és la primera vegada, no?, que ho feu aquí a...
És la primera vegada, correcte.
Perquè qui sou, Tregim Trejam?
Tregim Trejam som unes companyes que sortim de l'Aula Municipal de Teatre. Una de les components del grup, que és la Montse, pertany a la Comissió de les Alegries, i tot parlant-ho ens ho va proposar, i nosaltres, que ens engresquem a tot el que se'ns proposi, doncs vam creure que seria una bona oportunitat per aprofitar per fer una cosa més juntes i disfrutar del teatre.
I per tant, és la primera cosa que feu juntes després de l'aula de teatre?
Correcte. Sí.
L'última, o n'hi haurà més?
No, home, espero i desitjo que n'hi hagi més, la veritat.
Perquè què us sembla poder participar en aquesta celebració, que és una celebració molt tradicional aquí a Lloret?
Home, ens afaga bastant, la veritat, perquè en el moment que se'ns va proposar ho vam trobar amb molt bona idea i totes residim a Lloret, totes tenim un sentiment molt proper cap a la història i la cultura del poble, i la veritat és que restem molt orgulloses.
Doncs esperem que vagi molt i molt bé, com dèiem, que no sigui l'última cosa que feu Tregim Trejam, però que aquesta estrena doncs sigui tot un èxit, que no en tenim cap dubte. Laia Barberà, una membre de Tregim Trejam, que fareu la llegenda de la traginera, per primera vegada.
Hi haurà altres components que són familiars, fills, nebots d'alguns dels integrants del grup, i també tenim l'Albert Montaner, que és qui ens ha fet la direcció, que ell també farà una petita participació. Però important. O sigui que bé, som
tot i que participem les 5, serem un grup més gran que no només nosaltres.
Doncs esperem que vagi tot plegat molt bé. 5 dones, aquest punt de vista femení, però la direcció de l'Albert Montaner, la cosa promet, eh? Esperem que vagi molt i molt bé. I Laia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, a vosaltres.
I molt bon dia a tothom. Fins dilluns.